Bon dia, són les 8.
Bon dia, comencem la setmana amb un temps ben tranquil i amb vent ja de baixa.
Bon dia, com esteu? Són dilluns 16 de març del 2026. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, que també s'emet a Ràdio Bisbal i a Ràdio Begur. Ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que les fortes ventades d'aquest cap de setmana han provocat diverses incidències al Baix Empordà amb arbres caiguts i també diversos actes suspesos. A més, hem de parlar que s'han detingut a dues persones per tenir més de 180 plantes i un quilo i mig de cabdells de marihuana en un pis a la Bisbal. I també destacarem que la comunitat musulmana de Palafrugell ha convidat entitats i administracions a celebrar l'Iftar aquest cap de setmana. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Corçà, Josep Bofill, sobre la proposta de teatre amateur que va començar aquest cap de setmana al municipi amb la representació de la primera obra d'aquest cicle. I com cada dilluns també parlarem dels resultats esportius d'aquest cap de setmana amb l'Oriol Bernà. De seguida us repassem tot abans, però hem d'anar a fer un repàs als principals titulars d'aquí del Baix Empordà. I saludem ara a la Berta. Bon dia, Berta.
Bon dia, Maria.
I és que les fortes ventades provoquen diverses incidències al Baix Empordà, amb arbres caiguts i diversos actes suspesos.
El fort vent d'aquest diumenge ha provocat diverses incidències al Baix Empordà. S'han registrat caigudes d'arbres, danys materials i la suspensió d'alguns actes de municipis com Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal d'Empordà i Palafrugell.
I saludem ara a la Marta Castany. Bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia.
I és que, com dèiem, dos detinguts per tenir més de 180 plantes i un quilo i mig de cabdells de marihuana en un pis de la Bisbal.
Els fets van passar el dia 11 de març, després d'una investigació per part dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal. També van trobar que tenien la llum punxada i van intervenir més de 3.500 euros en efectiu.
I també saludem en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I és que la comunitat musulmana de Palafrugell ha convidat entitats i administracions a celebrar l'Iftar.
L'acte reunint representants de serveis públics, entitats i cossos d'emergència. La trobada coincideix amb el moment en què els musulmans trenquen el dejuni al capvespre. Els organitzadors esperen que la iniciativa repeteixi cada any.
I Sant Feliu tanca l'any Garreta reivindicant el llegat del compositor empordanès, Berta.
Sant Feliu de Guíxols ha posat punt final a l'any Garreta amb un acte al monestir de la ciutat. La commemoració, que ha coincidit amb els 150 anys de naixement del compositor, ha servit per redescobrir la seva obra i reivindicar el seu paper dins la música catalana.
I saludem ara en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
I és que la primera jornada Talent i Empresa de Begur connecta empreses i persones que busquen feina.
La trobada va facilitar entrevistes directes i contactes professionals i, de fet, algunes empreses ja han iniciat processos de contractació. L'Ajuntament de Begur i el Consell Comarcal del Baix Empordà van impulsar la iniciativa per reforçar el teixit empresarial local i millorar així les oportunitats laborals del municipi.
I el Gaig Blau es consolida a l'Empordà amb 44 parelles i més de 150 polls nascuts el 2025, Joan.
El projecte Corafies, impulsat per Endesa, els Aiguamolls de l'Empordà i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, confirma la consolidació del Gaig Blau a la zona. El 2025, 44 parelles van ocupar caixes niu instal·lades en torres elèctriques i van néixer més de 150 polls, amb una ocupació propera a 6 de cada 10 caixes.
I alguns concerts del Festival Cap Roig ja han venut la meitat de les entrades, Ferran.
Alguns, com el de Brian Adams i Rick Astley, estan a punt d'esgotar les localitats, mentre que altres artistes també tenen poques entrades disponibles.
I encetem la plana esportiva perquè el MIC Futbol tornarà a batre rècords amb 464 equips i més de 8.500 jugadors a la Costa Brava, Marta.
El torneig internacional de futbol base MIC Futbol celebrarà la 24a edició entre el 31 de març i el 5 d'abril a 45 municipis gironins. La competició reunirà 464 equips de 42 països i més de 8.500 jugadors. Figueres acollirà la inauguració i algunes finals, que també es disputaran a Palamós.
I Begú acollirà l'Onco Padel, un repte solidari de 55 hores seguides de pàdel, Marta.
Durant 55 hores ininterrompudes, diversos equips disputaran partits de pàdel amb l'objectiu de recaptar fons per donar suport a persones amb càncer i les seves famílies.
I com sempre, anem a fer un repàs dels principals titulars més enllà de l'Empordà. I és que Catalunya comença la setmana de vaga de mestres perquè diversos docents en vaga tallen des de poc després de les 7 del matí la C31 a la frontera entre Badalona i Sant Adrià del Besòs i la Gran Via a l'altura de Can Batlló a Barcelona. I és que a 6:45 un altre grup també ha tallat la ronda de dalt a l'altura de Vall d'Hebron. En aquest cas els manifestants havien quedat a l'altura de Vall d'Hebron, però s'ha trobat molta presència policial i els Mossos han començat a identificar manifestants. Totes aquestes vagues, talls de carretera s'aniran allargant al llarg de la setmana i en diversos punts del territori català. I ens atem la plana cultural perquè avui ha estat la gran nit dels Oscars, que han coronat una batalla tras otra com la gran guanyadora de la nit amb 6 estatuetes. I és que ha sigut una gran nit pel director, Paul Thomas Anderson, que ha estat gran protagonista perquè ha recollit 3 dels 6 premis. Això ha deixat cirat, però sense cap guardó. I l'actriu catalana Gemma Cuervo ha mort als 91 anys aquest dissabte, segons han informat fonts de la família. En els darrers anys era coneguda pels seus entranyables papers a la sèrie Aquí no hay quien viva i La que se avecina. Ens va deixar en aquesta edat dels 91 anys. I encetem la plana esportiva perquè amb gairebé 33.000 vots a favor, Joan Laporta s'ha imposat amb claredat a Víctor Font i revalida així el mandat com a president del Barça per a 5 anys més. I és que més de 2/3 dels socis que han anat a votar aquest diumenge, un 68%, han donat suport al president Blaugrana i han confirmat així una victòria contundent per sobre del candidat que aspirava a trencar aquesta hegemonia de Laporta. I tot això arriba en aquest resultat del Barça-Sevilla del cap de setmana de 5-2, que realment confirma el bon estat de l'equip. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, com sempre hem de fer un repàs a la previsió meteorològica després d'aquestes ventades que ens van acompanyar diumenge. Per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Com anem?
Doncs la veritat que força bé, perquè fa força sol, el que passa que sí que fa una mica de fred. Quin temps ens espera pels propers dies?
Després de la ventada d'ahir diumenge, que va deixar cops superiors als 100 km per hora a l'Estartit, al Rocamaura amb 106, o també valors per fregant els 90 km per hora a tota la comarca, 87 a la Tallada a Verges, 89 a la Bisbal d'Empordà, també 89 a Palafrugell, 90 a Palamós, 84 ahir a Calonja, o també arribar fins a Sant Feliu, amb 70 km per hora a Sant Feliu. Bé, una ventada, una tramuntana de primera divisió que ja va de baixa. Avui encara al matí bufarà una mica a l'extrem nord, per no, al nord del Cap de Begú, però en general la temperatura, el vent ja comença a anar de baixa i esperem un dilluns ben tranquil pel que fa vent, encara amb una mica de tràngol marítim al mar, que anirà de baixa al llarg d'aquestes properes hores, i amb una matinada que ha estat serena i que això ha permès que la temperatura pogués baixar. Ara mateix tenim valors per sota dels 5 graus a l'interior, a la línia de la costa no, perquè el vent ha anat bufant i no ha pogut baixar gaire la temperatura, però comencem un dia, un dilluns, la setmana comença freda a tot l'interior, però que destacarà amb aquest contrast de temperatura que tindrem al migdia, i és que la temperatura tant avui dilluns, demà dimarts fins dimecres al migdia pujarà i per tant quedarem uns migdies força agradables i tranquils en general aquests 3 primers dies. A partir de dijous podríem parlar d'una mica més de nuvolositat, però en general aquesta setmana no esperem precipitacions importants, com a mínim fins al proper cap de setmana.
Doncs esperem que ens acompanyin tota aquesta setmana amb l'anticicló i certament aquestes temperatures han baixat força aquesta nit. Isaac, moltíssimes gràcies per aquest repàs a la previsió meteorològica. Nosaltres fem una petita pausa, escoltem Ja dormiré de la Fúmiga i Figaflaues i ara tornem.
Em pregunten per què vaig arribar tan tard, que tinc els ulls rojos, que igual deuria descansar. I queda aixes hores que feu quan tot està tancat, que avui no és dissabte, que no saps ni en quin dia estàs.
No me ratlles, no me ratlles, porto un mal de cap que no me la cabe. Ara ja tinc pampos amb unes braves,
no n'he de diner que m'anem de cales.
No me ratlles, no me ratlles,
aniré avisant-vos cada 4 hores.
Ja m'he oblidat, em van a matar.
Si no, tampoc aniré a sopar, sorry.
Estic fent tot per mi, ha estat tu.
Supermatí. Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
El cap de setmana del 28 i 29 de març viu la Fira de Sant Josep de Figueres. Dissabte 28, la 33a Fira del Brunyol de l'Empordà, amb artesania, alimentació i activitats familiars. Diumenge 29, la 12a Cursa Urbana de Sant Josep de 5 i 10 quilòmetres. Organitza l'Associació Amics de Sant Josep i l'Ajuntament de Figueres. Més informació a firadelbrunyol.cat.
Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
més econòmic del que et penses
i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores, perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I quan falta només un minutet per arribar a un quart de nou del matí, escoltem ara el comentari que ens porta avui Maria Àngela Vilallonga.
Joaquim Pijuan, l'escriptor-pintor de la Vall d'Aro. Ben trobats, oients de Ràdio Capital. És clar que hi ha uns quants pintors i alguns escriptors a la Vall d'Aro, però que cultivi amb excel·lència, amb dues disciplines, només n'hi ha un, Joaquim Pijuan, que tot i viure a Barcelona des de fa uns anys, sempre torna a la Vall Natal, on es va fer com a pintor i com a escriptor. Fa molts anys que el conec, des que vaig anar a viure a Santa Cristina d'Aro l'any 1980. Jo encara no havia escrit Els arbres i ell encara no havia guanyat cap premi. No sé si va ser a causa dels uns o de l'altre que ens vam començar a tractar i encara mantenim una amistat antiga, llarga i, tot i que no gaire freqüentada, ens sabem l'un per a l'altre. L'any 1982, J.P., que és com signa, ja va guanyar el Premi Documenta amb la novel·la Somni. Va ser la seva primera incursió en el món de la creació literària i hi va entrar per la porta gran, que diríem. Pijuan sempre ha escrit i ha pintat, cada dia de cada dia. En aquells moments ja comptava amb un bon gruix d'obra pictòrica i ja havia fet algunes exposicions. Escriure i pintar són per a ell una necessitat vital, abans i ara. Ho ha explicat en diverses ocasions. Ho fa per sobreviure mentalment, per prescripció mèdica. L'any 2006 va obtenir el Premi Sant Jordi per la novel·la Sayonara Barcelona. Entre 1982 i 2006 havia passat un fet que li va canviar la vida. Es va casar amb la japonesa Sachiko. L'any 2007 va aparèixer el Diari del pintor J.P., una part dels seus diaris personals. L'any 2008, sense guanyar cap premi, va publicar la tercera novel·la, L'amor a Venècia. El 2016 va publicar Tempus Fugit. El 2018, El jardí de les delícies. El 2022, Retrat del jove Esquizo. I l'any 2023, per encàrrec, va escriure i publicar un llibre de poemes amb el títol «Soc pas poeta, jo». Es considera un diletant professional i l'any passat va decidir retirar-se de la vida pública, celebrant-ho amb un acte al seu estimat Cercle Artístic de Sant Lluc a Barcelona i un altre a Sant Feliu de Guíxols. Àvid i crític lector, es passeja per la vida amb un sentit de l'humor envejable. És escriptor de capçalera de la Biblioteca Baldiri i Reixac del seu poble, Santa Cristina d'Aro, i ha deixat els manuscrits dels seus dietaris des de 1981 fins a 2013, de moment, a la Biblioteca de Catalunya. Ha col·laborat en les traduccions al català d'obres rellevants de la literatura japonesa que va fer el catalanòfil Ko Tazawa, amb qui va mantenir una bona amistat. El 27 d'aquest març farà anys. Feliciteu-lo!
Doncs ens apuntem a aquesta felicitació i gràcies per aquesta recomanació que ens l'apuntarem. Moltíssimes gràcies, Maria Àngela Vilallonga, pel comentari d'avui i que vagi molt bé aquest inici de setmana. I Cursa ha estrenat aquest cap de setmana la 12a edició de la mostra de teatre amateur amb la companyia Gota Produccions i l'obra Felicità. Encara queden dos caps de setmana per poder gaudir d'aquesta mostra de teatre i per parlar-ne ens visita el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Josep Bofill. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Com ha anat la representació d'aquest cap de setmana? Com va anar aquesta primera actuació?
Doncs vam arrencar el dissabte, com bé deies, amb la companyia Gota Produccions, que es va presentar Felicitat. Per tant, aquest nom ja diu molt de què anava l'obra. Mm-hmm. I la veritat és que, juntament amb l'escola de teatre del municipi, que fan els esquetxos al principi de l'obra, la veritat és que estem contents de com va anar i amb ganes de seguir aquests propers dissabtes.
Mm-hmm. Clar, parlem també d'aquests joves, no?, que s'incorporen en aquesta primera part de la representació, aquest primer acte que es fa a partir de les 7. Esclar, com incorporeu els joves en aquestes produccions, no?, que es fan aquests tres dissabtes, i per què és important que els joves o nens s'acostin en aquest teatre?
Sí, els esquetxos que nosaltres en diem ens serveix com de falca de presentació de l'obra que veuran aquell dia, i la veritat és que és una de les coses que vam inventar-nos perquè l'escola de teatre pogués participar activament a la mostra de teatre. Lògicament havíem d'anar agafats de la mà l'escola i la mostra, perquè al final són disciplines que són les mateixes, i ens serveix perquè ells puguin actuar en un públic diferent, que no siguin, no, les famílies i tal, i també alhora es queden després a veure l'obra i poder veure gent com ells, que són gent amateur, que també poden fer teatre i poden fer obres de teatre completes.
Mm-hmm. I agrada aquesta proposta, és a dir, a la gent li agrada veure aquests joves allò fer aquesta primera interpretació abans de l'obra grossa de teatre amateur?
El primer any va sorprendre perquè la gent no sabia massa què seria això, però ara la gent ja s'ho espera, ja saben que a les 7 en punt quan comencem hi ha aquesta petita presentació i clar, vulguis o no, són gent que coneixen els actors que estan a dalt i els hi fa gràcia i ho reben positivament, doncs, aquesta petita presentació de l'Escola de Teatre.
Mm-hmm. A part d'aquesta representació que es va fer aquest dissabte, el proper dissabte i el següent tindrem dues representacions més. Quines seran i què hi podrem veure, no? Perquè crec que són propostes bastant variades.
Sí, el dissabte que ve tenim, que ens fa molta il·lusió, la companyia bisbalenca del grup El Trampolí. Aquesta companyia està formada per gent amb discapacitat psíquica i la veritat és que vam rebre la proposta i vam pensar que era una oportunitat per donar-los escenari i per donar difusió en aquesta companyia que s'ho mereix. I és una obra, és entre obra i musical, i que al final ens fa reflexionar una mica, no?, el tema social i tots aquests temes que a vegades ens posem sobre cadascú de nosaltres, ens vol ajudar a treure'ns les capes aquestes i tirar endavant i ser sempre un mateix. I l'altre dissabte, el dissabte 28, tenim una companyia de Maçanet de la Selva, i aquí ells ens conviden a quatre històries que ja ens han dit que són molt esbojarrades i que ens passaran una hora i quart rient i passant una bona estona.
Mm-hmm. Totes aquestes obres, és a dir, aquestes tres obres que participen en aquesta mostra, com se seleccionen? És a dir, com feu la tria? Perquè entenc que hi ha moltes companyies de teatre amateur al territori, però com decidiu les que participaran en l'edició d'aquest any?
Mira, nosaltres estem a dintre una campanya de la Diputació de Girona de teatre amateur, que ells fan una preselecció primer de les obres i després nosaltres, que a més o menys ja coneixem les companyies perquè portem 12 anys fent la mostra, ja sabem quines companyies porten un teatre més d'humor, que és el que ens agradaria a nosaltres programar aquí al municipi, i després fem la tria, i en el cas, per exemple, de la companyia El Trampolí de la Bisbal, doncs és per proximitat que creiem que també tenen un espai a la mostra, lògicament per ser veïns de municipi, i a partir d'aquí muntem la programació d'aquests tres dissabtes. Sí que m'agradaria destacar que el dissabte, que torno del dissabte 21, que divendres vam rebre la notícia que aquest dia hem pogut entrar dintre la campanya Cap Butaca Buida, que es fa a tot Catalunya.
Correcte.
I la veritat és que ens va fer molta il·lusió la trucada, perquè el primer any que va sortir aquesta campanya ens van informar que no podíem entrar perquè era teatre amateur, però que han vist tota la trajectòria que portem feta i aquest any ja podem entrar dintre la campanya. Per tant, un poble més que se suma del Baix Empordà en aquesta campanya.
Exacte, justament anava cap aquí, a la propera pregunta, perquè és que quan parlem de teatre, no, a vegades ens pensem que el teatre està a les grans ciutats, està als grans pobles de comarca, però en municipis que potser no són tan grans, com és el cas de Corçà, també hi ha teatre i bon teatre, no? Vull dir, quina és la feina que cal fer des de una entitat com l'Ajuntament per mirar de potenciar aquesta part cultural que a vegades s'oblida, no? Ara tenim el Netflix, altres plataformes, no? que ens fan estar a casa, però per què està bé també sortir i veure aquestes propostes en un municipi com és Corçà?
Sí, jo sempre explico el mateix. Fer una mostra de teatre com la que portem fent 12 anys depèn de quatre línies, no? El públic que ens vingui a veure, els actors, que en aquest cas formen part, no, de les companyies de la mostra de companyies d'amateurs, diguem, a l'escola. Actualment l'Escola de Teatre de Corçà, doncs, té tres línies que estan fent cada setmana, doncs, assajos i preparant coses. A més, tenim una entitat, que és el grup de dones, que també una vegada a l'any munta una obra de teatre només amb dones, i l'Ajuntament. Lògicament, l'Ajuntament ja ha de donar suport i ja ha de creure. I des de l'equip de govern nostre, doncs, ja vam creure que això ha de tirar endavant. Tinguent un poble de 1.000 i pocs habitants, doncs, encara ens fa més orgull poder xulejar, perdona que digui aquesta paraula, d'aquesta mostra que ens orgulleix tant.
També és bona senyal de que hi ha salut en el teatre al municipi, perquè hi ha tres grups de l'escola de teatre. Com s'aconsegueix això i per què és important, no, que el teatre també arribi a aquest col·lectiu més jove d'aquí del municipi? Poden néixer talents d'aquí més endavant?
Segurament, no? Al final, com tens una escola de música, sempre surt algun músic destacat, i sobretot, per exemple, la Bisbal, que és terra de músics, i possiblement d'aquí uns anys, Corçà, doncs, pugui ser terra d'actors i que hi hagi algun actor que, o actriu que hagi sortit de l'escola de teatre de Corçà. Sí, pot ser, tot i que és una cosa que has d'anar passant anys i cursos, però sí, la idea és que, i l'aposta és que això, que el teatre arribi a la gent que realment vol participar de l'escola, i l'Ajuntament, doncs, hi portarà tot el que pugui.
També, a part d'aquestes activitats teatrals, no, d'aquesta mostra de teatre que s'anirà fent aquests dissabtes consecutius, d'aquí un mes i pocs dies, també Corçà es convertirà, no, en el centre del joc amb la Fira Ludum. Com esteu preparant l'edició d'enguany? Com esteu allò organitzant-vos? Perquè a falta d'un mes crec que ja esteu ultimant els últims detalls, no?
Sí, si no els estem, els hauríem d'estar acabant. Estem acabant de tancar tallers i coses que... El tema de la fira del joc, el Ludum, té una sort, que és que pots fer coses a totes les hores, i si al cap el tens a lloc, pots programar moltes coses, perquè quasi tot, al final, tot és una part del joc, no? Doncs el que comentaves de la programació, estem acabant de tancar. Aquest any, com a novetat, començarem una mica abans, perquè farem un taller de les galetes, o sigui, els nens faran un taller de galetes al Ludum, i hi haurà una xocolatada inaugural, i per tant ens podrem començar una miqueta abans. Estem tancant alguna presentació d'algun joc. Ja us puc avançar que hi haurà la presentació del joc de música catalana d'en Pep Tormos, un periodista de RAC1, que ens fa molta il·lusió. L'any passat ja volíem que vingués, però per tema de dates no va poder venir. Estem acabant de tancar que les entitats del municipi puguin participar, que si el club Petanca, doncs, pugui fer una partida oberta, que l'AFA de l'escola pugui acabar de muntar la parada de joguines de segona mà. És una fira que està oberta a tothom, i l'estem acabant de lligar amb molta il·lusió. Fa 6 anys que la fem i cada any fem un pas més endavant.
Doncs de ben segur que en parlarem ben aviat, i esperem que també aquesta mostra de teatre amateur vagi molt bé amb les properes funcions que tenim, la d'aquest cap de setmana i la del següent, per acabar aquest mes de març. Hem parlat amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Corçà, Josep Bofill. Moltes gràcies per ser al Supermatí, i esperem que tant aquesta mostra de teatre com la Fira Ludum vagi molt bé, que d'aquesta segona activitat de ben segur que en parlarem més endavant. Per tant, moltes gràcies per ser aquí al Supermatí.
Moltes gràcies, i aprofito per felicitar-vos pel 25è aniversari de la
gràcies.
Ràdio, que és la vostra ràdio, però també és la nostra, per tant, per molts anys i endavant.
Exacte, salut i ràdio. Gràcies i que vagi bé.
Perfecte, adéu.
I nosaltres escoltem una mica de música amb Risk It All de Bruno Mars.
For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to I wouldn't climb. It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine, I'm trying to be your man till the end of time. get off of you.
I quan passen gairebé 2 minuts de 9:15 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, perquè, com explicàvem abans, el temporal de vent provoca caigudes d'arbres, danys materials i la suspensió de diversos actes al Baix Empordà. Berta?
Les fortes ventades d'aquest diumenge han provocat diverses incidències al Baix Empordà amb arbres caiguts, danys materials i la suspensió d'alguns actes previstos. A Sant Feliu de Guíxols, el vent ha fet caure diversos arbres que han afectat a la circulació en punts com el carrer Via del Tren i han obligat així a aplicar restriccions puntuals al trànsit en diferents accessos al municipi. A la Bisbal d'Empordà, el temporal ha provocat la caiguda d'un semàfor i desperfectes materials com el trencament del vidre d'un restaurant a l'entrada de la ciutat. També s'han hagut de suspendre activitats com la Festa de l'Arbre i un espectacle familiar al Teatre Mundial. A Palafrugell, un arbre de grans dimensions ha caigut a la plaça Josep Pallach sense provocar ferits. L'episodi de vent ha generat més de milers de trucades al 112 arreu de Catalunya i en alguns punts s'han registrat ratxes de més de 100 km per hora.
I canviem de tema, però ens quedem a la Bisbal perquè s'han detingut a 2 persones per tenir més de 180 plantes i 1,5 kg de cabdells de marihuana en un pis d'aquest municipi. Els fets van passar l'11 de març després d'una investigació per part dels Mossos de la comissaria de la Bisbal. També van trobar que tenien la llum punxada i van intervenir més de 3.500 euros en efectiu, Marta.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona de 39 i 33 anys que tenien un cultiu de marihuana amb 182 plantes al seu domicili de la Bisbal d'Empordà. A més, els agents també van trobar-hi prop d'un 1,5 kg de cabdells i 3.545 euros en efectiu, que van acabar intervenint-hi. Els fets van passar el dia 11 de març, després d'una investigació per part dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal. Els policies sospitaven que en aquest pis hi podria haver una plantació. En l'entrada i escorcoll, els agents van trobar els sospitosos i també van detectar que tenien la llum punxada i els elements necessaris per fer créixer la droga. És per això que els van detenir per un delicte contra la salut pública i un altre de frau elèctric. Tots dos han passat a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
I la comunitat musulmana de Palafrugell ha convidat entitats i administracions a conèixer com és l'Iftar al final del dejuni durant el Ramadà. S'ha fet en un acte aquest divendres passat al restaurant La Riera Afra a Esclanyà. A la trobada hi han participat diferents representants, Ferran.
Els organitzadors expliquen que aquesta és la primera edició de l'Iftar comunitari a Palafrugell i confien que es pugui repetir cada any. L'Iftar és l'àpat que posa fi al dejuni diari durant el Ramadà, tal com ha destacat el representant de la comunitat unitat Fadil Errasi.
És un mes sagrat, fem aquesta oració, fem les súpliques i és el cinquè pilar de la religió musulmana. Això ha començat l'any 610 després de Cristo. Vol dir, estem parlant de 14 segles.
Durant aquest mes sagrat de la religió musulmana, els fidels s'abstenen de menjar i beure des de l'alba fins al capvespre. El dejuni comença quan clareja i acaba amb la posta de sol. Aquest divendres al vespre, el trencament del dejuni es va fer a les 6:51. El xef Hamid Dawiri explica què es menja.
La gent avui tiene que comer lo que nosotros presentamos en el Ramadán. O sea, harira, semen, shbakia, té, los dulces, y tenemos también, hemos preparado un plato principal, unos picantons con un dulce de como un couscous dulce.
Habitualment, aquest moment es viu en família a casa, un període considerat sagrat dins la tradició musulmana, buscant l'autocontrol, la solidaritat i les bones accions.
I canviem de tema perquè Sant Feliu tanca l'any Garreta després d'un any d'activitats per reivindicar la figura del compositor Juli Garreta. Berta.
Sant Feliu de Guíxols ha celebrat l'acte de cloenda de l'any Garreta, una commemoració que durant el 2025 i el 2026 ha reivindicat la figura del compositor empordanès Juli Garreta, coincidint amb els 150 anys del seu naixement i el centenari de la seva mort. L'acte, celebrat al monestir de la ciutat, ha comptat amb la participació de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que ha destacat la importància de Garreta com una figura clau de la música catalana. L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha valorat molt positivament un any d'activitats que ha permès redescobrir l'obra del compositor més enllà de la sardana. Durant la commemoració s'han organitzat debats, activitats educatives i noves interpretacions de la seva música, fet que ha contribuït a ampliar el coneixement i la difusió del seu llegat dins el patrimoni musical català.
I la primera jornada de Talent i Empresa de Begur connecta empreses i persones que busquen feina. La trobada va facilitar entrevistes directes i contactes professionals i, de fet, algunes empreses ja han iniciat processos de contractació, Joan.
La trobada va reunir 21 empreses i prop de 50 persones en recerca de feina. La iniciativa neix per facilitar el contacte directe entre empreses i candidats del territori i l'organitza l'Ajuntament de Begur amb el suport del Consell Comarcal del Baix Empordà. De fet, l'objectiu és acostar el talent local al teixit empresarial del municipi. La jornada va tenir lloc al Casino Cultural de Begur, un espai que permet entrevistes curtes entre empreses i persones candidates. Les converses van generar oportunitats laborals i nous contactes professionals. Les primeres dades, de fet, mostren un resultat positiu. Diverses empreses van establir contactes directes amb persones candidates i algunes companyies van tancar contractes laborals després de la trobada. El regidor de Promoció Econòmica de Begur, Andreu Penyalver, valora molt positivament la jornada i explica que el contacte directe ajuda a empreses i també a candidats. De fet, també afirma que els primers contractes demostren la utilitat de la iniciativa. La jornada també vol agilitzar processos de selecció de personal al municipi. Les empreses poden explicar els perfils que necessiten i les persones participants coneixeran empreses del territori i els sectors amb més demanda.
I el Gaig Blau es consolida a l'Empordà amb 44 parelles i més de 150 polls nascuts el 2025. Això van ocupar caixes niu instal·lades en torres elèctriques i van néixer més de 150 polls amb una ocupació propera a 6 de cada 10 caixes, Joan.
La temporada ha tancat amb un èxit reproductor destacat i amb una ocupació propera a 6 de cada 10 caixes niu disponibles. En total es van registrar prop de 200 ous, fet que confirma una evolució positiva de la població reproductora del gaig blau a l'Empordà. Aquesta espècie està vinculada a espais agrícoles i ramaders extensius, on sol criar en cavitats d'arbres vells o en construccions humanes. Per això la instal·lació de caixes nius s'ha convertit en una eina clau per compensar la pèrdua d'aquests espais naturals de nidificació. Els resultats també mostren diferències entre zones. Als aiguamolls de l'Empordà, especialment al sector dels Mornau i dels Estanys, l'èxit reproductor va augmentar clarament i es va situar molt per sobre dels anys anteriors. Al sud del riu Muga també es registren bons resultats. Al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, els millors indicadors es mantenen als sectors de Bellcaire i Verges, que continuen liderant les dades de reproducció dins de l'àrea d'estudi. El projecte Corafies, impulsat per Endesa, forma part del Pla de Conservació de la Biodiversitat que desenvolupa la companyia elèctrica. Les primeres accions es remunten a més de 20 anys enrere i des de fa prop d'una dècada el seguiment s'ha fet de manera directa dins d'aquest programa. Durant aquest temps s'han instal·lat desenes de caixes niu i en moltes d'elles s'han col·locat càmeres de seguiment per observar el comportament dels ocells i detectar així possibles depredadors. També s'han marcat alguns exemplars adults amb emissors de geolocalització per estudiar els seus moviments i l'ús que fan de l'habitat. Les caixes niu també han estat ocupades per altres espècies d'au, algunes en regressió, com el xot, el mussol comú o el xoriguer, fet que amplia l'impacte positiu del projecte. A més, l'alçada de les torres elèctriques ofereix un refugi segur davant de depredadors, cosa que afavoreix la cria de diferents ocells. La recuperació del gaig blau a l'Empordà ha estat progressiva al llarg del que portem de segle. A l'inici del 2000 només hi havia entre 3 i 6 parelles reproductores a la zona i amb la instal·lació de caixes niu la població va créixer ràpidament fins a superar la vintena de parelles en poc temps i des de llavors la tendència s'ha mantingut a l'alça.
I el Cap Roig Festival registra un bon ritme de venda d'entrades i ja ha venut aproximadament la meitat de les localitats per la seva 26a edició. L'organització destaca la bona resposta del públic pocs dies després de posar les entrades a la venda, Ferran.
El cap de comunicació del festival, Pol Pérez, explica que el cartell d'enguany ha tingut una acollida molt positiva.
Estem molt, molt contents, molt bé. Està ja gairebé la meitat del festival venut, que tenint en compte la data que vam anunciar són molt bones notícies. I això vol dir que el cartell i la programació té molt bona acollida.
Brian Adams i Rick Astley tenen molt poques localitats disponibles. També el concert de Rosario es troba ja a la recta final de venda.
En general, tots estan funcionant molt bé, però sí que us puc avançar que Brian Adams queden molt poquetes entrades, estem a punt de penjar el cartell de soldat. Rick Astley està també a punt de penjar el cartell de soldat. Rosario... Hi ha varis que estan allí amb múltiples entrades.
El festival manté un cartell variat que combina artistes internacionals i nacionals. Els noms destacats, entre els noms hi ha Anastasia, Mika, Hauser, Amaya, Miki Núñez, Taburete, Antoni Orozco, Malú o Rosario. La 26a edició del Cap Roig Festival començarà el 3 de juliol i l'organització recomana no esperar-se a l'últim moment per comprar les entrades.
I ens atem la Blana Esportiva perquè el MIC Futbol tornarà a batre rècords amb 464 equips i més de 8.500 jugadors a la Costa Brava. I és que el torneig internacional de futbol se celebrarà entre el 31 de març i el 5 d'abril a 45 municipis gironins. La inauguració es farà a Figueres i algunes finals es faran en aquest municipi i també a Palamós, Marta.
Així és, la presentació del torneig s'ha fet aquest divendres al Museu de la Ciència Cosmocaixa de Barcelona. L'acte ha comptat amb la participació dels futbolistes del Futbol Club Barcelona, Pau Cubarsí i Quica Nazaret, padrins d'aquesta edició. Cubarsí, que ja va disputar el MIC amb el Barça en categories inferiors, ha destacat que és una experiència espectacular i ha animat els joves futbolistes a gaudir del torneig. En la mateixa línia, Nazaret ha remarcat la importància de jugar i divertir-se perquè, quan gaudeixes del futbol, les coses surten millor. El MIC Futbol tornarà a superar així la barrera dels 400 equips per tercer any consecutiu. En total es disputaran 1.143 partits repartits en 9 categories, des de la U12 fins a la U19, incloent-hi una categoria femenina. Els participants tenen entre 12 i 19 anys i competiran en formats de futbol 7 i futbol 11 segons l'edat.
El cartell d'aquesta edició tornarà a comptar amb clubs de primer nivell. Entre els equips participants hi haurà pedreres de clubs de primera divisió espanyola com el Futbol Club Barcelona, el Real Madrid, l'Atlético de Madrid, el Girona, la Real Sociedad o el Sevilla. També hi prendran part equips internacionals destacats com el Manchester United, el Liverpool, l'Arsenal, la Juventus o l'Ajax, entre d'altres.
Pel que fa a l'organització, el president del MIC Futbol, David Ballbé, ha destacat la gran resposta dels equips i l'impacte que el torneig té al territori. Segons ha explicat, durant la Setmana Santa l'esdeveniment mobilitza més de 10.000 persones i contribueix a dinamitzar l'economia i el turisme de la Costa Brava. L'edició d'aquest any també repetirà l'experiència de MIC TV, una plataforma digital que permetrà seguir en directe centenars de partits del torneig gràcies a un sistema de càmeres intel·ligents instal·lades en diversos camps. Com és habitual, l'estadi de Vilatenim de Figueres acollirà la cerimònia d'inauguració del torneig l'1 d'abril. La ciutat també serà l'escenari d'algunes finals, mentre que la resta es disputaran a Palamós durant el cap de setmana final. Aquest 2026, a més, el MIC incorpora dues noves seus, Arbúcies i Flaçà.
I també hem de parlar d'esports perquè Begur acollirà l'Onco Padel, un repte solidari de 55 hores de pàdel, on diversos equips disputaran partits de pàdel amb l'objectiu de recaptar fons per donar suport a persones amb càncer i la seva família. Marta.
La Fundació Onco Lliga Girona impulsa aquest 2026 una nova iniciativa solidària que combina esport i compromís social. Es tracta de l'Onco Padel, un repte esportiu que se celebrarà del 26 al 28 de juny al Club Gimnàs Padel Indians de Begur i que proposa 55 hores seguides de pàdel. L'esdeveniment reunirà diversos equips en una competició pensada per mantenir l'activitat esportiva de manera continuada durant tot el cap de setmana. El projecte compta amb el suport de l'Ajuntament de Begú i de la Federació Catalana de Pàdel i s'ha presentat aquest divendres en roda de premsa. L'alcaldessa de Begú, Maite Selva, ha felicitat els impulsors de la iniciativa i ha expressat el desig que aquesta sigui la primera de moltes edicions. Selva també ha remarcat el caràcter solidari del municipi i ha assegurat que el consistori donarà suport a la proposta.
La pregunta important és com funcionarà aquest torneig.
El torneig es disputarà per equips formats entre 4 i 6 jugadors o jugadores, sense distinció de gènere. Els participants podran rellevar-se durant els partits amb substitucions il·limitades per gestionar l'esforç al llarg del ripto. Cada equip disputarà 10 partits de 18 minuts. Els enfrontaments es jugaran simultàniament en 4 pistes i estaran cronometrats, amb només 2 minuts entre franges per fer el canvi d'equips. En cas de retard a l'inici d'un partit, s'aplicarà una penalització d'un joc en contra per cada minut. A diferència del format habitual del pàdel, els partits no es disputaran per sets. Quan s'esgotin els 18 minuts, guanyarà l'equip que hagi aconseguit més jocs. Com és habitual en les iniciatives d'un Colliga Girona, l'objectiu principal és recaptar fons per donar suport a les persones amb càncer i a les seves famílies. Per participar-hi, cada equip haurà de fer un donatiu mínim de 400 euros a l'entitat. La presidenta d'un Colliga Girona, Paqui Badosa, destaca que els reptes esportius solidaris són una eina clau per implicar la societat. Segons explica, amb l'Uncopàdel volen sumar una nova proposta que promogui l'activitat física i alhora contribueixi a continuar ajudant les persones afectades pel càncer.
I nosaltres, com cada dilluns, abans d'acabar el supermatí, anem a parlar amb l'Oriol Bernal. Tenim per aquí, Oriol, bon dia. Sembla que no tenim a l'Oriol Bernal. Mirarem de recuperar la connexió en breus. Nosaltres posem una petita cançó i mirem a veure si podem connectar per fer aquest repàs del cap de setmana. Posem una cançó de Maroon 5 amb Makes Me Wonder. Ara sí que podem saludar a l'Oriol Bernal. Bon dia, Oriol.
Què tal, Maria?
A veure...
Em sents bé?
Ara sí. Allò és dilluns i les màquines volen fer vacances.
Sí, hem necessitat el bar, eh?
Sí,
no,
exacte.
I no el bo, sinó el de la B baixa, perquè semblava que no acabava d'entrar.
Exacte.
Bueno, això a vegades...
Passa.
La connexió també... També et diré, aprofito per denunciar la connexió dels pobles petits de l'Empordà.
Home. Val?
Mira, és una falca que et deixo aquí.
Home això és important, eh? Important.
Posarem la culpa, donarem la culpa a això.
Exacte.
De moment. Potser era meu, eh? Però...
Sí. No passa res. Vull dir, mentre puguem recuperar la connexió i fer el repàs del cap de setmana, i més, aquest repàs del cap de setmana, jo escombraré cap a casa, on ha guanyat el Girona, que ja sé que parlarem després, eh? Però és que em sembla important destacar que va mantenir la porteria a zero i que va guanyar.
Sí.
Ja ho enviarem.
Sí, sí. El famós clean sheet. Després en parlem, però sí, va
sí,
ser
sí.
Probablement el partit més destacat de la temporada. Si més no, Montilivi,
sí,
vull dir que...
Sí.
Després en parlem. Si et sembla, comencem per la comarca.
Home, sí, això sempre.
Com que no tenim molt de temps, doncs...
Bisbal Bàsquet, no? Comencem?
Sí, comencem pel Bisbal Bàsquet, parlant també d'una... Bé, d'una millora del joc que no s'acaba de traduir en continuïtat de victòries, perquè l'equip va caure contra un rival directe, el Saragossa, a domicili, per 81-75, mm-hmm. i va perdre una bona oportunitat per eixamplar el marge de, respecte al descens. De fet, els dos equips arribaven empatats amb 8 victòries i 12 derrotes, per tant era, com important. Comentàvem, un rival directe, i van començar molt bé, un primer quart molt seriós, que va permetre frenar l'atac local. De fet, els aragonesos es van quedar només a 13 punts, amb 13 punts durant els 10 primers minuts. El guió del partit va anar canviant. En el segon quart, els locals van passar d'anotar 13 punts a 29 en el segon, castigant especialment des del triple i fent molt de mal a una defensa que havia estat una de les claus de la millora dels bisbalencs en aquesta segona volta, on la dinàmica ja s'estava capgirant. Recordem que l'equip d'Eric Surís portava 3 victòries seguides, va perdre la setmana passada en un partit molt ajustat contra el líder, i aquesta setmana, doncs, contra un rival directe, ha tornat a perdre. Per tant, estem agafant una dinàmica negativa.
Durillo,
en aquest
durillo.
Cas. Sí, a veure si ho remuntem. A la segona part, el conjunt empordanès encara va haver de resistir un parcial de 8-1 que feia pensar que el Saragossa ja s'escaparia, però Adebayo i Bernat Álvarez, que estan sent dos dels pilars d'aquesta segona volta, van sostenir l'equip en els moments més delicats i van permetre arribar a un últim quart amb només 5 punts de desavantatge i amb opcions reals de remuntada. En el tram final, però, la igualtat es va mantenir sobre la pista. Tot i així, el Bisbal Bàsquet no va poder acabar de trobar l'empenta necessària per capgirar el marcador. De fet, ni tan sols el gran partit de Mikhail Mikhailov, que, per qui no ho conegui, malgrat el nom, és d'origen rus, fill de Mikhailov, un jugador mític del Madrid de bàsquet, està fent un temporadot... Parlava de malgrat el seu nom, ell és espanyol, és de Madrid. Està fent un temporadot, segurament no ho podrem mantenir l'any que ve a l'Empordà.
Sol passar,
anirà... Sí, això sol passar en els equips modestos, no? com el Bisbal Bàsquet. És el màxim rebotejador de la Lliga, de la categoria, dels dos grups. Això vol dir
important.
Que molt probablement la temporada que ve marxarà i marxarà a una categoria més alta. 15 rebots el dissabte, i normalment acostuma a tenir molt bones anotacions.
Mm-hmm. Com deixa això el Bisbal Bàsquet? Vull dir, aquesta derrota dura.
Sí, doncs mira, malgrat la derrota dura, com comentàvem, es queda en la mateixa situació que fins ara, però amb un rival menys pel mig, és a dir, el mateix Saragossa. Per què? Doncs perquè estaven empatats a victòries i ara el Saragossa en té una més. Els d'Eric Surís són 3 victòries per damunt del descens directe. Recordem que els dos últims de la categoria baixen directament, l'EP Bronze, i 2 victòries per sobre del playoff de descens, que l'ocupa el Mataró. Per tant, l'avant penúltim és qui juga aquest playoff. És cert, però, que només falten 5 jornades per acabar la lliga regular, i que amb un parell de victòries el Bisbal Bàsquet estaria més que salvat.
Va,
a banda, deixa'm dir que això ja és fer castells a l'aire, però amb un parell de victòries més, el Bisbal Bàsquet podria jugar a la fase de descens. Imagina si s'ha comprimit aquesta categoria.
Això sembla la lliga de futbol, que està tot tan ajustat que vés a saber el que passa.
Sí.
No sé
sí.
si els equips de la comarca van tenir una mica més de sort que el Bisbal Bàsquet, perquè entenc que no tots van perdre, no? Espero que no.
Doncs sí, mira, parlant de l'hoquei un momentet. No, sí dic que van tenir més sort,
que
van perdre. No, ara ja contarem victòries, no pateixis. Parlant de l'hoquei, perquè el corredor Mató Palafrugell segueix amb la seva bona dinàmica i es va imposar aquest dissabte per 5-4 a l'Espanyol. Els homes de Frank González van començar forts i van avançar-se al marcador ben aviat. De fet, a l'equador de la primera meitat, Maria, ja guanyaven per 3-0 amb gols de Gerard Pujol, Gerard Aragai i Tim Borrell. Ivan Burgos va fer el quart pels locals quan faltaven només 3 minuts pel descans. Tot i això, l'Espanyol només va poder ajustar el resultat amb 2 gols ràpids, però els palafrugellencs van fer el 5è, obra de Gerard Pujol altra vegada. A les acaballes, els visitants van maquillar el resultat amb un 5-4 que va acabar sent més enganyós que no pas una altra cosa, que va donar un toc d'emoció final.
Passar,
de fet, amb aquest resultat, sí... Quan vam veure 5-4 ens pensàvem que s'havia patit molt, però realment veníem d'un 4-0 i l'equip els palafrugellencs es van relaxar una miqueta.
Al final, no?
Amb aquest, Al final, exacte. Tot i això estan mantenint-se com a segons de la classificació, ja porten una bona dinàmica durant tota la temporada, a 5 punts del líder, que és l'Igualada.
Uh-huh. A més, també bona notícia pel Palamós de futbol, que recupera el lideratge, que això sempre agrada.
Doncs sí, notícia boníssima pel Degà, que torna a recuperar la primera posició de Primera Catalana després de guanyar per 2-3 al camp del Premià de Mar. L'equip va tornar al camí de la victòria després de dues derrotes consecutives i es van dur els 3 punts a domicili. Els gols d'Antequera, Osama i Mercader, aquest últim de penal, van permetre sumar una victòria molt valuosa i tancar la jornada amb 40 punts al capdavant de la classificació de Primera Catalana. Els palamosins van començar molt intensos i això es va notar de seguida en el joc. De fet, només s'havia jugat un minut quan Antequera va avançar al conjunt de Carles Polvillo. El Palamós va signar una bona primera part, tot i que el Premià va aconseguir igualar el marcador al minut 34 amb un penal. Amb l'empat es va arribar al descans i a la segona meitat el Palamós va mantenir la bona línia mostrada durant bona part del partit. Osama va tornar a avançar els visitants al minut 53 amb el gol de l'1-2 i ja en el tram final Mercader va transformar un penal que semblava deixar el duel sentenciat. Tot i així, el Premià va fer el mateix que va passar a la pista del Palafrugell d'hoquei, va maquillar
el resultat
per posar una mica d'emoció als últims instants. Però la gran notícia, com comentaves al principi, Maria, és que els palamosins van saber patir per tornar-se a trobar amb la primera posició de la categoria que permetria ara mateix l'ascens directe a Lliga Elit la temporada vinent.
Doncs bona notícia. Fem repàs ràpid allò d'un minut del Girona, que sens dubte el millor partit a Montilivi d'aquesta temporada, i mira que s'ha vist cosa.
Totalment, vam gaudir, sí. Sobretot vosaltres en directe.
Home, sí.
Amb en Muixac i companyia. I bé, va ser el dissabte, el Girona va fer un pas importantíssim per la permanència, perquè es va imposar amb claredat a l'Atlètic Club a Montilivi per un 3-0 en un partit molt complet dels de Mitchell. L'equip gironí va saber combinar bon futbol, solidesa defensiva, eficàcia en els moments decisius per acabar sumant una victòria de molt valor davant un rival molt exigent. El duel es va posar de cara ben aviat amb el gol de Rincón, que va permetre al Girona jugar amb avantatges dels primers minuts. A partir d'aquí, doncs, el Girona va signar una molt bona primera part. A la represa, però, el partit va canviar. L'Atlètic va fer un pas endavant i va collar de valent el Girona, obligant a resistir durant uns quants minuts. Gazzaniga, decisiu sota pals, per fer un resum ràpid, una foto ràpida de com va ser aquesta segona part, però quan semblava que tocava patir fins al final, com ens està tocant aquest any, exacte, cada partit, Unaji va fer el segon i va donar aire a Montilivi ja al tram final. Echeverri va acabar de sentenciar el partit. Amb aquest triomf, el Girona reforça les bones sensacions i s'acosta una mica més a l'objectiu de la salvació. Més enllà del resultat, l'equip va transmetre solidesa, compromís i la sensació que sap competir quan el context ho exigeix. Amb tot això, el Girona està en 34 punts, 8 per sobre del descens.
Doncs ens quedem amb això. Oriol, gràcies per aquest repàs dels resultats esportius. Ens tornem a trobar la setmana que ve. Que vagi bé.
Una abraçada i bona setmana.
Adéu, bona setmana.
Adéu.
I nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet, com sempre, des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, en emissió també des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Sobretot, agafeu una jaqueta perquè ha tornat a refrescar durant aquesta matinada. I nosaltres us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí. Que passeu un bon dilluns. Adeu, adeu.